Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els donem la benvinguda des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
Amb el seu cafè a la mà, que l'he interromput el glopet, però bueno, vinga, endavant, eh? També ens acompanya la Maria Jesús Cañizares, que és coordinadora de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
També amb nosaltres l'Àlex Salmon, que és el director del Mundo a Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Xavier Domènech. Senyor Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
I és el portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats. I jo no sé, senyor Domènech, per on començar aquest dissabte, eh? 12 i alguns sí. minuts del migdia, si per parlar del seu partit, de la situació política de Catalunya, de la resta d'Espanya, del PSOE... No sé. Què li ve bé a vostè? Aviam, va... No, li deixo triar.
Ara mateix no sabria per on començar ja tampoc, perquè realment
estem... Podem pel del PSOE, no?
Pel del PSOE, està... seria que som dissabte. Oi?
Clar, dissabte, en aquests instants hi deu haver aquest comitè federal, jo sí. No sé si entre els oficialistes per un costat, els crítics per l'altre... Mm. Escolta, això té molt mala pinta, el d'aquest partit...
Home, jo crec que hem arribat, per una banda, amb tots els respectes, perquè certament l'espectacle que s'està vivint en aquests moments no deu ser... gens del gust de persones que han votat el Partit Socialista durant anys i per tant tots els respectes, però per l'altra és veritat que hem arribat a un nivell que a mi em recorda el títol aquest del llibre del Vázquez Montalbán, assassinat en un comitè central, no? És a dir,
està molt ben buscat sí, aquest títol, eh?
Sí, no, però jo últimament hi vaig pensant...
El comitè central era més dels seus.
Els comunistes, els comunistes.
Dels seus,
jo no he militat mai en el PC, per tant...
No dic
de... Montalbán m'ha agradat sempre, que és una cosa...
Deixem-ho en el comitè federal, ja està.
Allà s'apagava una llum i només quedava el cigarret de Santiago Carrillo, que és un cigarret...
Històric.
Crec que històric, ja... i després desapareix, subia la llum i el senyor Santiago Carrillo ja no hi era, un moment al qual certament molta gent volia matar figuradament o fins i tot no figuradament el senyor Santiago Carrillo. És veritat que la situació del senyor Pedro Sánchez ara és una situació, no sé si homologable, però certament és una situació complicadíssima, i una situació complicadíssima pel propi Partit Socialista en aquests moments. Jo crec que de fons expressa una crisi de règim, és a dir, expressa el fet de que el PSOE probablement ha viscut com ningú les contradiccions que s'estan expressant en aquest període polític, és a dir, de l'emergència, d'una sèrie de problemes nous a les agendes dels sistemes polítics de l'Estat, el tema de la desigualtat social lacerant, el tema de la plurinacionalitat, el tema de la corrupció, i que el PSOE ha viscut en el seu centre aquestes contradiccions en la mesura que era el partit que en principi podia prendre la iniciativa per fer una alternativa de govern a Mariano Rajoy, i l'assumpció d'aquestes noves realitats li ha portat unes contradiccions que de moment sembla que l'han portat probablement a la pitjor crisi de la seva història.
Una crisi com aquesta, una crisi d'un partit tan important com el PSOE, té precedents, alguns, el recordem, la UCD, per exemple. Exacte. A Grècia, el PASOK, sí. Els finals d'aquests dos partits han estat catastròfics. Risc o possibilitat de trencament del PSOE, jo no diré desaparició, però trencament del PSOE, vostè el veu, senyor Domènech?
Jo crec que es pot dir que ja s'ha trencat el PSOE. És a dir, que el PSOE en aquests moments, altra cosa, si aquest trencament acaba consolidant-se o troben una via de sortida. Però és evident que amb el que hem vist aquests dies, és a dir, aquests dies hem vist coses que jo crec que no eren esperables per ningú, de la manera que les hem vist. És a dir, hem vist la Susana Díaz fent unes declaracions ahir amb una escenografia i amb un tipus de declaracions en la qual apel·lava la crisi a partir de l'existència d'enemics externs, que és sempre el símptoma més clar de que t'estàs quedant sense alternativa, perquè... Sí, va haver-hi primer la intervenció del secretari d'organització del PSOE, que va dir que el problema del PSOE és que una part de la militància s'havia cregut el dret a decidir i que per tant es podia decidir per sobre de les pròpies lleis, no? Estava fent com una espècie de comparació una miqueta forçada, i després el discurs de la Susana Díaz era un discurs molt, molt encarat en que els principals culpables érem nosaltres, quan molt lluny de la realitat en aquest sentit. És a dir, jo crec que aquí hi havia, i ja veurem com acaba aquesta història, i ara és molt difícil parlar sense saber com acaba, hi havia la possibilitat d'un partit socialista que encarés d'alguna manera el futur, i jo entenc perfectament que aquest encarar el futur era arriscat, però entenc que aquesta època és per assumir riscos, i un partit socialista que volia intentar mantenir-se en el passat. I això molt travessat, eh? Jo no ho identificaria tan clarament amb sectors. Molt travessat un debat més de fons, és a dir, intentem anar a terceres per veure si solucionem elecció rere elecció allò que l'electorat ens està donant un resultat que a nosaltres no ens és agradable, o intentem fer altres coses, no? I en aquestes altres coses hi havia intentar efectivament un govern alternatiu o fins i tot donar el govern al Partit Popular. Jo crec que aquests són els grans debats de fons que té el PSOE, però que clar, ara mateix el que expressa és el bloqueig del sistema polític espanyol que hem viscut aquests mesos, diria que ha explotat amb tota la seva força en el si del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Mm-hmm. Molt bé, obrim micròfons a la resta de companys de taula. Àlex i Salvador, devien demanar la paraula. Sí, i Manel també.
Imagino que com ens passa a nosaltres quan estem amb sopars o en dinars, els amics ens diuen allò de què passarà, què ocorrirà, no? Ara que estem en una taula i encara que tenim diferents crisis obertes, perquè no solament és la del PSOE és profunda, però d'altres, vostè creu amb la informació que té des de Madrid que anirem a unes terceres eleccions o no? Començo per la més fàcil, que és, sí, és l'habitual entre els seus amics, segurament, no?
El què? Els
seus amics segur li pregunten.
Ah, sí, sí.
Sí, anem a terceres
eleccions.
La clàssica.
Els meus amics i els bars. I el carrer. O sigui, no és una pregunta que efectivament es fa, jo diria, gairebé.
És que és la senzilla, no?
Tota la població. Per nosaltres la voluntat no era anar a terceres, perquè anar a terceres per nosaltres senzillament significava allò de... Hi ha una frase de Bertolt Brecht després d'una situació que es va viure a la RDA, que no reproduiré ara, que deia que el gobierno ha perdido la confianza en el pueblo y lógicamente espera que el pueblo se disuelva para constituir un nuevo pueblo, no? És a dir, que havíem entrat en una lògica en la qual el vell sistema polític semblava més preocupat per veure si el poble actuava d'una manera diferent com havia actuat aquests últims temps, que no pas assumir que s'expressava al Congrés de la representació de les eleccions i que per tant s'havia de treballar amb allò. Per tant, anar a terceres no és un escenari per nosaltres volgut, perquè més a més després que si surt el mateix anem a les quartes, és a dir, fins quan això? Ara és cert que per la part del Partit Popular anar a terceres no sembla un escenari que haguessin descartat, perquè jo crec que en les seves anàlisis internes ells deien, escoltes, ens podem intentar menjar Ciutadans, i per tant, i per part del PSOE, el PSOE s'havia situat en una triple contradicció duríssima, és a dir, no podia pactar amb nosaltres i els independentistes, no podia anar a terceres i no podia pactar amb el Mariano Rajoy, clar.
Què feien?
Sí, un impossible físic i metafísic, és a dir, no hi havia manera de sortir aquí. I en aquells moments també semblava que dintre el PSOE hi havia una pulsió per anar a terceres, també, no? Ara, amb el que ha passat ara, a mi se'm fa molt difícil dir quin és l'escenari. Quina és la nostra posició? Perquè ara també és molt complicada. La nostra posició és no anar a terceres i intentar construir una alternativa al Partit Popular. Aquesta era la nostra posició. És la nostra posició. Ara bé, tampoc no som secs de la realitat. És a dir, la nostra posició sabent que ara mateix aquesta posició... no sap en qui diàloga, perquè no sabem, a l'altra banda no sabem qui hi ha en aquests moments, no? O qui hi haurà.
Home, però si
hi haurà,
si no
s'ha fet, estarà.
Si no s'ha fet fins ara, hi ha hagut molt temps per fer-la, aquesta posició que parla vostè, clar, perquè estem parlant ja de terceres eleccions, hi ha hagut dues abans.
Sí, sí, clar, sí, el que passa és que
què ha passat en tot aquest interim? Qui no ha volgut qui? Qui no ha volgut aquí?
És que hi ha hagut com una espècie de tirar pilotes endavant, constant. És a dir, primer va haver-hi el resultat de les eleccions del 26J, i llavors es va dir, escolti, ho lògic és que el candidat que tren més vots, en aquest cas Mariano Rajoy, ho provi, i per tant aquí ningú no parlarà, en tot cas el PSOE deia que ningú no parlarà fins que Mariano Rajoy efectivament no ho hagi provat.
Va dir que no.
Va dir que no, després es va dir, doncs miri, ara com que venen les eleccions basques i gallegues no té gaire sentit, i per tant haurem d'esperar el resultat de les eleccions basques i gallegues. Després es va dir un comitè federal, que en principi aquell comitè federal havia de ser per parlar, representa per parlar de quina era la via que adoptava Pedro Sánchez, però llavors aquest comitè federal aquest dilluns mateix es va convertir en una altra cosa, es va convertir en una convocatòria per a un congrés per al 28 d'octubre, si no recordo malament, el 23 o 28, no, 23 d'octubre.
Sí, octubre, novembre, un calendari, sí.
És a dir,
una setmana abans que acabi el termini.
Exacte,
per...
És a dir, que nosaltres, evidentment, hem tingut contactes, hem tingut converses, però l'emplaçament sempre era
més endavant.
Més endavant, i aquest més endavant nosaltres ens temíem efectivament que aquest més endavant fos terceres eleccions, perquè clar, quan va veient que les pilotes van més endavant
patada seguir,
portàvem clar. Molts mesos amb això. Ara bé, jo crec que ara hi ha una situació de crisi i que haurem de veure què passa amb aquesta crisi, com se surt.
Salvador.
Sí, vostè ha posat un escenari en el que veu difícil terceres eleccions, però si no hi ha terceres eleccions és perquè abans de l'1 de novembre hi haurà govern. Les probabilitats poden ser dues, com vostè sí. ha assenyalat. Un que veu difícil per la dificultat d'interlocutar que se'ns vislumbra amb la crisi oberta amb el PSOE, i després les possibilitats que hi havien de línies vermelles amb la resta de partits, no? Que també era una cosa una mica difícil. Però si no hi ha terceres eleccions, ja sigui amb un cantó o amb l'altre, veig molt difícil que, tot i haver-hi govern, aquest tingui capacitat de maniobra de govern.
Absolutament,
sí. Perquè encara que algú pot pensar que castiga més o gasta més estar a l'oposició que el govern, però amb un govern que no pot maniobrar també es fa molt difícil. Per tant, estem en el que en economia diu un second best o un third best, és a dir, les solucions de governabilitat, que al final és el que ens pertoca, no les problemàtiques dels partits, sinó com tirar endavant un programa de país, que és el que ha de portar un govern, ho veiem difícil, sigui quan no hi hagi terceres eleccions, i si ja està pactat que no serà el dia de Nadal, també això es pot explicar una mica això.
Sí, sí, estic d'acord, per això deia que per mi l'escenari té quelcom, no sé si de final de règim, però sí de crisi, és a dir, de crisi de sistema. Nosaltres ja des del 20 de desembre, és un discurs que jo he fet a més bastant directament i en Comú Podem bastant directament, nosaltres hem dit que estàvem en una situació, és a dir, que s'havia arribat a un nivell de contradiccions en diverses d'això, amb la desigualtat la serà en el segon país on ha crescut més la desigualtat després d'Estònia, uns nivells de corrupció brutals, clar, és que ara es planteja que el Rajoy és l'alternativa, però és que el Rajoy cada dia que s'aixeca té la Rita Barberà, o té el Fernández Díaz, és a dir, estem parlant d'un sí, d'un govern que sembla aparentment fort perquè segueixin el partit més votat, però és el partit més votat que ha perdut 3 milions de vots, que té uns problemes gravíssims, és a dir, i que davant d'aquestes situacions, i amb la crisi Catalunya-Espanya, que també és gravíssima en aquests termes, davant d'aquestes situacions nosaltres dèiem, d'alguna manera hem d'arribar de forma explícita o implícita, si es vol, a temps constituents. És a dir, que aquí o s'han trencat gran part de les vigues mestres del que era el sistema i que, per tant, s'haurà de tornar a rediscutir tot. I que el debat no seria tant de governabilitat, sinó d'això. I d'aquest debat més ampli poguessin treure les alternatives de govern, d'aquest debat més ampli. Però això s'ha enfocat al revés. És a dir, tot el debat, fins a l'extrem, s'ha enfocat en un problema de governabilitat, purament de governabilitat. De fet, fins i tot en termes... És a dir, el Partit Popular, quan surt el 26J, les ofertes que fa pràcticament són nul·les, no, en aquest sentit. El PSOE, és a dir, tot s'ha plantejat molt com en termes de s'ha de treure govern, negociar amb les teves línies vermelles, les meves línies vermelles, en comptes d'assumir per mi els grans debats de fons. I probablement els grans debats de fons t'ajuden més, o dit d'una altra manera. Probablement, i no és el meu model, no el defensaré, però només per posar-lo com a menció, probablement a la transició s'arriben a pactes polítics entre molt diferents, perquè es té clar que l'horitzó és el canvi de sistema. I probablement quan tens clar aquest horitzó, la interpel·lació, els consensos, és més fàcil. En canvi, el que estem vivint ara és, bueno, tens totes aquestes crisis i tens un Rajoy que bàsicament el que diu és o me dais el gobierno o nos vamos a terceres, que com a discurs d'assumpció de les noves realitats pues no ens sembla tal, i tens un PSOE que hauria pogut ser protagonista d'àmplies aliances i li està costant, bueno, és que no sé si parlant passat o un futur o un present en aquests moments, perquè són moments com aquest dissabte, és un moment complicat. Però diguem, però que li està costant trobant la forma de connectar per fer àmplies aliances, diguem-ho així.
Perdoni, perquè l'hi he sentit ja diverses vegades.
Sí, igual, xerro molt, també.
No, no, no. O també ja ho sento. Sí.
també. Li has sentit moltes vegades, no, no passa en el programa d'avui, sinó en d'altres intervencions, en altres fons. Vinga, no, Salvador,
que volia dir, perquè ho ha deixat caure diverses vegades, però no ho ha concretat, jo crec que val la pena.
Defina, senyor
el
Domènech.
Tema de canvi de sistema, sí. I després hi ha llenguatge de la nova política, la vella política, i clar, jo veig un rebuig, un vot de rebuig, que en el cas espanyol o català vira cap a l'esquerra, i aquest vot de rebuig a França tira cap a la dreta. Per tant, no és tant un nou canvi de sistema, sinó un vot de rebuig per una manca de lideratge polític molt més ampli, que ja no estic parlant només d'Espanya. Però quan vostè parla canvi de sistema, va en quin sentit? No sé, ja, perquè ens expliquem que una mica...
Que tenim un problema de lideratge polític i jo estic bastant d'acord. I posem una altra reflexió, després no per evitar la pregunta que em fas. Quan passa el Brexit, a mi el que sorprèn més és que probablement és la crisi europea més important en termes reals. És a dir, és veritat que hi ha hagut altres grans moments de la construcció europea, no? Que hi ha hagut el mur, però la Unió Europea sempre s'ha construït per suma i sempre s'ha passat en el principi que aquell que entrava no sortia. Marxa Gran Bretanya, que és un dels grans aliats vencedors de la Segona Guerra Mundial, una de les vigues, és veritat que tenia una relació especial amb la Unió Europea, però una de les vigues del que era la construcció europea, i jo totes les reflexions que sento posteriorment dels líders europeus és que, com es farà la negociació. Dius, home, no sé, potser que dediqui 5 minuts a dir què està passant amb Europa. En el cas del canvi de sistema, per no evitar la pregunta, nosaltres tenim una sèrie de propostes. Ara bé, sabem que aquestes propostes encara no són majoritàries en la societat i hem de treballar perquè siguin majoritàries en la societat. El que sí que tenim clar és que aquestes propostes plantejades i dialogades amb altres espais polítics, encara no els treballem, perquè és el nostre objectiu, perquè siguin majoritàries, aquestes propostes dialogades han de generar-se en un nou espai constituent. O sigui, podem dir dades que poden ser molt qüestionables. No? El 60% de la població no ha votat la Constitució que està vivint. Bueno, l'americana fa molts més anys i no.
Llavors,
però hi ha una crisi brutal. O sigui, una crisi de credibilitat brutal del sistema, i hi ha coses que estan funcionant malament, objectivament malament, des de fa masses anys. El Congrés de Diputats, l'altre dia vam constituir una comissió sobre la corrupció permanent. Si un estat constitueix una comissió permanent sobre la corrupció... Jo crec que està indicant algun tipus de derrota moral. No.
Una legislatura presumiblement curta.
Això també és veritat. Hi ha una voluntat de permanència en la comissió i la legislatura...
O és un missatge, no, missatge de campanya.
Però, no, perquè va haver-hi cor. Però és igual, el tema és que jo crec que hem d'assumir ja que la crisi de legitimitat és tan forta que, escolti, nosaltres estem per anar a un altre model. Que tampoc no el tenim, si hi ha una pregunta, tampoc no li contestaré fil per randa, perquè per exemple ens estem construint com a nou espai polític en aquest debat. Però és evident que per mi, deixeu-me dir d'una altra manera, val? El cercle d'economia em sembla que és el 2014, la primavera de 2014, just abans que sorgeixi el fenomen Podemos i el fenomen Barcelona en Comú, treu un document que es diu Nou cicle, nous temps, no? Que té frases brutals. Una frase era la principal contradicció que hi ha a la Unió Europea en aquests moments és la contradicció que s'estableix entre democràcia i política. Que llegida així és una frase d'una brutalitat enorme. Quan presenta el document, el presenta el Josep Piqué i fa una altra frase que em va semblar brutal, que era el president en aquests moments del Cercle d'Economia, que diu hem de proposar unes reformes profundes perquè deien precisament això, és a dir, el sistema constitucional, tot el sistema té una crisi de legitimitat. I quan el president diu, i o nosaltres fem aquestes reformes profundes o altres subjectes polítics emergits de la desafecció ciutadana, encara no havien aparegut, de la desafecció ciutadana faran una reforma, no faran una reforma, sinó que faran una ruptura. I jo crec que
ha referit al tema català o al tema
referia globalment. I jo crec que aquella anàlisi, mira que jo amb el senyor Josep Piqué no comparteixo pràcticament res, però aquesta anàlisi en aquell moment ho vaig compartir molt i algú d'això va passar. Llavors aquí pot haver-hi una situació en la qual diguem allò antic es vol mantenir en allò antic passi el que passi, i a veure si aguanta i va posar una vela perquè algun dia surti el sol d'una altra manera i ja està, i nosaltres podem anar avançant o no, ja ho veurem, forma part de la nostra feina, que si ho fem millor o pitjor, i mira, ja veurem com acabarà. O assumim d'alguna manera que hem de poder obrir a parlar-ho tot, absolutament tot. I jo crec que això probablement baixaria les crisis polítiques. Ara, és la meva opinió perquè el meu interès precisament té en el sistema, per tant, poden dir que és molt interessada, i ho és, sí.
Quin visionari el senyor Josep Piqué l'any 2014, amb els anys, el que ha passat.
És que era un extrosquista, llavors.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des de l'Eurostars Gran Marina, el Wortel Centre de Barcelona. Em deixeu acabar de presentar els que estem a la taula d'avui? Un moment, amb el Manel Manchón, María Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, Àlex Salmon i el convidat d'avui, el senyor Xavier Domènech, portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats. Manchón, ara sí que et toca, va, digues el que volies dir.
No, deia que clar, que deia a l'Àlex que
eren
trotskistes. Molts venen de bandera roja, que són molts també els que han assessorat o han impulsat el moviment d'Ada Colau a Barcelona. Per tant, com a mínim, anàlisi.
I ara diu el Domènech, vull dir la meva aquí.
Anàlisi compartit n'hi ha.
Però de bandera roja jo crec que també han assessorat, no, perquè ara semblarà que estic...
No, també van derivant al PP, com el propi Piqué, evident, i la senyora Ana Virulés, que va ser ministra, etc. És una bona cantera.
És l'assessor del Rajoy, diria que també té aquesta possibilitat.
Sí, no, és el que dic, que és una cantera que...
Manel Manchón, la pregunta.
Que ha anat molt bé. No, que en el que deia vostè de canvi de sistema i que el que neix de la transició doncs, ha començat a esgotar-se, per tant vostè li treu una mica d'importància al que pugui passar ara de si Rajoy pot governar un any o dos. Creu que de forma inexorable s'acabaran a què exactament? A una reforma constitucional i sobretot que com que ja portem un temps amb un anàlisi més o menys compartit per part de gent molt diversa, de partits diferents, dient que cal una reforma, sí que podríem afinar, jo crec que ja hem de demanar que s'afini molt més, i en això jo crec que el senyor Rajoy té raó, de dir però exactament en què i com. I en el cas de Catalunya, ja tenim, que tenim l'oportunitat ara, doncs m'agradaria preguntar-li què s'hauria de fer, perquè vostès aposten per una reforma constitucional, però aquí hi ha aquesta voluntat de votar, no votar exactament la reforma, sinó un acord bilateral amb Catalunya que després es pogués votar aquí. Això és una de les opcions que ha sortit. No sé si m'equivoco, té la paraula.
Un acord bilateral amb Catalunya?
Que qualsevol acord que hi hagués, perquè això també ho han dit fins i tot des de Convergència, al marge de si es fes o no un referèndum d'autodeterminació, es deia, no, en tot cas, si no és un referèndum d'autodeterminació, que es pugui votar el que es pacti a Madrid, però el que volem és votar, no? Va sortir aquell lema de volem votar, perquè es considera que en el seu moment la sentència de l'Estatut de 2010 va anar com va anar i hi ha com una mena de segona volta, hem de tornar a votar l'acord d'Espanya-Catalunya, no? Com em respon a aquestes dues coses?
No, aviam, jo més enllà, és a dir, jo no trec cap importància al fet de poder fer fora Mariano Rajoy de la presidència del govern. Em sembla que és una cosa que seria un primer pas. O sigui, no comparteixo, per exemple, gens que una opció renovadora, que s'ha presentat com a renovadora, com a Ciutadans, la seva gran proposta de la renovació de la política espanyola acabi sent votant a Mariano Rajoy de president del govern. Em sembla una contradicció en els termes. Per tant, jo crec que l'esforç per fer fora el Partit Popular i a Mariano Rajoy del govern, que és un partit que és veritat que segueixin majoritari en vots, però ha perdut 3 milions de vots, crec que aquest esforç mereix fer-se i mereix intentar arribar fins al final per aconseguir-ho. Ara bé, dit això, el que és cert és que, ho comentava abans un tertulià, és a dir, un govern de Mariano Rajoy ara al Congrés de Diputats és com el govern del Rajoy fa els últims 4 anys o és com el govern de l'Aznar a la segona legislatura? Difícilment. Que això també ho dificulta molt, perquè el Partit Popular no ha demostrat una gran capacitat de cultura de pacte. Per tant, dificulta el propi govern, la pròpia forma d'actuació del Partit Popular. El Partit Popular, home, és veritat que a l'època Aznar sí que va pactar en la primera legislatura amb el PNV en Convergència, però en dos partits menors en aquest sentit, i ara això és molt més complex. Per tant, no minimitzo la importància de poder-ho fer fora ja, ara mateix. Ara bé, el que penso és que si el senyor Mariano Rajoy aconsegués imposar-se, s'obriria una legislatura de 2 anys, com molt, i una legislatura on el debat parlamentari seria enormement fort, absolutament fort, i que la nostra responsabilitat és, si no ho aconseguim ara, que és el que volem, treballar per aconseguir-ho dintre de 2 anys. Aquest és un dels nostres objectius. El tema de la reforma constitucional, nosaltres apostem per un procés constituent. Ara bé, perquè tu puguis disposar d'un procés constituent has de tenir la majoria que et permeti fer això, i aquesta majoria no la tenim ara, i això és evident, no. Però doncs creiem que el millor seria d'alguna manera fer un nou acte fundacional, és a dir, que quan tot falla el millor és tornar als orígens, poder-ho discutir tot, ni que això no és dramàtic, no és... El dramàtic és que et vagi fallant tot constantment i que segueixis igual, en aquest sentit. Dos temes claus. Què ha fallat aquests anys? Home, ha fallat la pròpia sobirania o les sobiranies? És a dir, ha estat molt evident que més enllà del que voteix la gent, els programes que s'imposaven no tenien que veure amb el que voteix la gent, i ho podem agafar per l'extrem. Fins i tot el mateix senyor Mariano Rajoy, en un dels debats parlamentaris de l'anterior, perquè va durar poc, de l'altra legislatura, ho va dir públicament. És a dir, jo no estic aplicant el programa que portava l'actual. I això t'ho està dient una persona que en principi estaria més en consonància amb, diguem, les ideologies de retallades o que s'ha dit d'austeritat i per nosaltres és austericidi. Per tant, hi ha un problema de sobirania que té que veure amb com la classe política obeeix més a interessos que no són pròpiament els dels vots, i això es fa perquè hi ha una sèrie de mecanismes que s'han de trencar o s'han de construir d'una altra manera. Ha fallat el propi pacte social bàsic. Per tant, hi ha una concepció que és el tema dels drets socials com a drets agregats, drets no fonamentals, que jo crec que han de començar a canviar. És a dir, aquesta idea també mental. I després, sobre el tema de Catalunya, nosaltres creiem que això passa pel dret a decidir. Això ho hem defensat abastament.
Què vol dir?
El dret a decidir?
Sí.
Jo crec que hi ha un tema que és la construcció de Catalunya. És a dir, que moltes vegades no podem... Moltes vegades, parlant tant de què hem de decidir, ens estem construint poc. És a dir, que sembla que estiguem sempre derivant en un gran moment aquesta decisió, i aquest és un dels grans reptes que tenim nosaltres com a espai polític. Per això ens volem construir com a nou espai polític a Catalunya, perquè a vegades pots decidir si construeixes el marc per aquesta decisió i no estàs constantment parlant d'això, però en concret, per no tal, el dret a decidir significa fer un referèndum, que és una cosa que sembla tabú, però que ha defensat gent com el senyor Francesc de Carreras, per anar a les antípodes del que represento jo. Hi ha un article a La Vanguardia que es deia... Sí,
però ho va defensar però per un altre camí. O sigui,
no, pel mateix. No, no perquè comparteixis res amb ella, però és a dir, l'article 92 de la Constitució i la llei de referèndums de 1980. Exactament.
Però coincidirà amb la qüestió de la sobirania. La sobirania és una. Això el Francesc de Carreras ho té claríssim.
Però, mira, si voleu, els posem a discutir a principis. Jo crec que, per exemple, que l'Estat... però quan un es posa a discutir molt de principis, igual està molt bé, però no arriba a cap final. Jo crec que l'Estat hauria de ser un estat plurinacional, i que en aquest estat plurinacional hauria de reconèixer, derivat d'això, que existeixen sobiranies múltiples. Cosa que aquest mateix estat ha fet sense problemes quan ha parlat de la Unió Europea. Sense problemes. Hi ha un dictamen del Tribunal Constitucional de 2004 que reconeix que el dret europeu està per sobre de l'espanyol. I hi ha un vot particular d'un dels ponents que aplica la lògica que s'aplica en l'estat amb altres coses, que diu, no, escolti, per fer això hem de fer una reforma de la Constitució espanyola, perquè estem dient que la sobirania europea està per sobre. Aquí no hi ha hagut cap problema, i en canvi, quan es parla cap a baix, parlar de sobiranies, parlar de tot això, és una cosa que sembla trencar-ho absolutament tot, quan alguns elements de sobirania ja existien fins i tot a la Constitució espanyola del 78, perquè, per exemple, l'Estatut de Catalunya es vota a Catalunya. I ja, bueno, m'enrotllaré molt per
entendre. Però els quatre
referèndums
de tal.
Però amb unes competències diferents. O sigui, no, segurament si el Francesc de Carreras està d'acord amb això que vostè està dient, però per camins diferents.
No,
i per reformes diferents.
No, jo, ara perquè estem aquí, no podem, però... podem buscar un altre
moment. Com que no? Podem convidar un dia a Francesc de Carreras.
No, però sí, no dic perquè agafi com a referent al senyor Francesc de Carreras, sinó perquè dins d'un senyor com a Guerrero Miñón, un senyor Francesc de Carreras, ara recentment, no en el mateix sentit, i aquí sí que exactament no és el mateix sentit, el mateix president del Tribunal Constitucional, que tampoc no és que jo sigui... l'última conferència que ha fet també deia més o menys anar per aquest camí, és a dir, que efectivament a Catalunya es pot fer un referèndum, sí, es pot fer.
Però, perdoni, però entenc que si el marc és aquest article de la Constitució, és un referèndum pactat, perquè clar, a vegades parlem. No sabem una mica de què parlem.
Evidentment,
ho dic perquè a Catalunya
la proposta que nosaltres hem fet com una candidatura que anava a les eleccions generals de l'Estat era... en aquest tema, que n'hem fet moltes més, perquè en aquest tema era precisament poder activar l'article 92 i la llei orgànica de referèndums, de modalitats de referèndums de 1980. i això es pot fer.
Però Catalunya no, Catalunya no té competències per convocar un referèndum.
Bueno,
però has d'anar al Congrés dels Diputats, plantejar-ho,
guanyar... Pots fer diverses coses. Pots fer la transferència de la competència, això també es pot fer.
Que es va fer el Regne Unit. Això es va fer el Regne Unit. I es deixen la...
Tal com estan les coses aquí, això no es farà.
Ja es va demanar això al Congrés dels Diputats.
Sí, això es va demanar, fet això que va demanar el Parlament de Catalunya la primera vegada, que la transferència de competència, per això nosaltres vam dir, escolti, per no fer més lío, fem-ho directament via 92 i ho vinculem a la formació d'un nou govern a l'Estat, efectivament. Però bueno, aquest escenari ara mateix, nosaltres això ho hem defensat, ho defensem i ho seguirem defensant, perquè creiem que és la via que s'ha fet a Gran Bretanya, altres models, però també la que s'ha fet a Canadà, i entenem que això, quan un li treu dramatisme a les coses, és més fàcil trobar les solucions. I creiem que aquesta és la via. Ara és cert que estem en un moment al qual el sistema polític espanyol crec que està en un estat que no és capaç ni de respondre això.
Una via possible
seguir treballant per canviar això també.
Una via possible per votar. Bueno, aquí votem cada any i sí. No sé, inclús amb un 9N i tot això.
No parem de votar.
Seria, com diu el senyor Iceta, referèndum sobre reforma constitucional a nivell de tota Espanya i després referèndum aquí a Catalunya per adaptar l'Estatut a aquesta reforma constitucional. Això seria exercir el dret a decidir. Seria una via que vostès podrien recolzar?
Assumir?
El que passa és que és una via, és a dir, nosaltres el que vam dir és via 92, nosaltres quan pensem a parlar de com hauria de ser un estat plurinacional, un estat plurinacional hauria de tenir el seu ordenament jurídic, per exemple, el reconeixement del dret a decidir directament, no? Un estat plurinacional hauria de reconèixer que sobiranies, hauria de reconèixer tota una sèrie de coses que no reconeix l'estat actual. Per tant, nosaltres estem apostant per un nou tipus d'estat. El que passa és que entenem que la situació a Catalunya no pot esperar 2-3 legislatures, perquè clar, una reforma constitucional, i no estem pel procés constituent, però diguem, va, una reforma constitucional com a mínim són 2 legislatures pel cap baix, i per tant nosaltres estem d'acord en obrir el meló constitucional. El que passa és que entenem que això, és a dir, el trencament en aquests moments en termes de diàleg, en termes de proposta entre Catalunya i Espanya, és un tractament brutal, o institucional, entre les institucions catalanes i les espanyoles, m'és igual ara el tal, és brutal, i que hi ha una àmplia majoria a Catalunya que vol poder decidir el seu futur, i em sembla que és molt evident.
Ja, però si l'Estat diu que no, que no, que no, que no, i passa el temps, i 2-3 legislatures, què s'hauria de fer? Esperar que...
No, jo ho he dit abans, és a dir, el que... Tant pel tema del referèndum com pel tema de quina és la solució final, perquè hi ha gent que ho planteja sense referèndum i diu, no, escolta, farem un estat independent i tal. Jo crec que el que no es pot fer és subordinar la pràctica política, subordinar tota la construcció del propi país a arribar a aquest moment. Jo crec que s'ha de fer al revés. De fet, has de portar projectes de construcció de país i aquests projectes de construcció del país t'han de permetre decidir finalment com és el país. És a dir, no podem estar esperant sempre, és aquell debat de primer la independència i després ja parlem de tot o altre, parlem de tot o altre i després ja veurem. És a dir, per tant, jo entenc que Catalunya s'ha de poder construir, i això té a veure amb propostes polítiques que s'han de poder fer a les institucions catalanes.
El que s'estava decidint al discurs del president Puigdemont, vostès no estarien d'acord. És a dir, que diu o referèndum, aquest segon o referèndum, no és el que està plantejant vostè.
No, i a més, ell ja el dia següent va marcar unes dates inclús per a aquest possible referèndum, no? Que va dir entre l'11 de setembre i la Mercè, el 24 de setembre, vull dir, de l'any que ve. Vull dir...
Nosaltres entenem que és positiu, més enllà de les dates... Les dates sempre és una cosa...
Sí,
però és que avui ha sortit el Romeva i ha dit que no s'havia de posar data.
Romeva és el Romeva, però el president és el senyor Puigdemont, i ha dit entre l'11 de setembre i el 24 de setembre. Aquí hi haurà el referèndum. Ja em veig jo la Mercè de l'any que ve anant a votar, o no? Com ho veu vostè?
Una cosa és convocar un referèndum i després... fer-ho,
sí, no, no,
que es poden adaptar accions.
Bueno,
clar,
però, també és una mica de qui dia passa, anys empeny, no?
Jo entenc que el fet de que el senyor Puigdemont, el president de la Generalitat de Catalunya, digui que el gran espai de consens i el gran espai pel qual val la pena batallar els catalans i les catalanes, o una majoria de catalans i catalanes, evidentment no tots, és l'espai del referèndum, jo crec que això és positiu. És a dir, jo vinc de dues campanyes electorals on se'n deia el contrari, i en aquest sentit jo crec que és positiu intentar construir aquestes majories a partir de la idea de que hem d'arribar a un referèndum, que a més això és un escenari d'un un any novembre, bueno, un any,
setembre de l'any que ve,
un any en el qual el que hi ha aquí és, jo crec, diverses coses. La primera és arribar a grans pactes de país de com podria ser aquest dret a decidir, i l'altra és veure com construïm les aliances que permetin fer això. A mi aquest escenari, és veritat que nosaltres no compartim el full de ruta del senyor Puigdemont, i ell el que planteja això és un marc d'un full de ruta més a més, que és el del...
La independència i trencar amb Espanya,
bueno, les
no?
Les lleis de transitorietat jurídica, hi ha tota una sèrie de les tres lleis, no?
Vostès no estan per trencar amb Espanya, doncs, no? O què?
No, nosaltres com en Comú Podem tenim posicions diverses. Hi ha gent dintre en Comú Podem que aposta per la construcció d'un estat propi i gent que no, i ara com en Comú Podem, quina és l'aposta? Comú Podem és una candidatura que es presenta a l'Estat, La nostra aposta ha sigut, i jo crec que ha sigut clar notori, és la construcció d'un nou estat, un estat plurinacional, i això ho hem dit públicament.
Estat federal,
un nou estat espanyol, vol dir,
Sí, bueno, si fos ibèric tampoc no estaria...
Portugal inclòs.
Es pot utilitzar Espanya amb normalitat, no passa res.
Aquí
estat plurinacional vol dir que hi ha gent que considera que... Bueno, és igual, entraríem...
Aquí hem d'encloure Portugal i Andorra o què, doncs?
No ho sé.
No, jo soc de... Jo, les meves tradicions són del republicanisme i liberalisme, era molt important.
Hi ha molts portuguesos que estarien a favor, eh?
Sí, molts espanyols.
Els andorrans què?
Andorrans no ho sé.
Ah, no ho sé, escolti, ens estan escoltant Andorra avui, eh? Ens escolten Andorra avui, eh?
Però nosaltres hi ha dos debats, en aquest sentit, quan parlem en aquest nivell. El debat, hi ha un debat que és d'assumpció de la plurinacionalitat i un altre de model territorial, que a vegades sembla que siguin sinònims i no ho són. És a dir, i això es nota, per exemple, amb la mateixa formulació de la Constitució del 78 es nota molt. Allà es parla de nacionalidades i regiones.
Sí, clar.
Però després aquesta distinció no queda clar exactament què és i deriva en una espècie d'estat autonòmic d'homologació.
El gran error de la construcció d'aquest país.
Llavors, per mi, el problema és, acceptem prèviament l'existència de diverses nacions i a partir d'aquí després parlem del model territorial. És que igual el problema no... Per tant, per mi, per això, quan es fa un debat sobre federalisme, confederalisme, estat autonòmic, per mi sempre hi ha el perill que sublimi una de les tensions de fons, perquè hi ha una cosa que es diu descentralització, autogovern, administració única, que té molt sentit, que tot això es debati, té diversos models, i hi ha una altra cosa que es diu existència de diverses realitats nacionals. I està relacionat, però no és el mateix. Per tant, més enllà del model concret...
Sí, no, jo vinc a... Sí. Que canvi una mica de tema, a més ja s'està acabant, no?
Ens interessa
preguntar.
10-12 minuts ens queden encara.
Pensant en Catalunya i en les moltíssimes possibilitats que té la seva formació, i tenint en compte que les dues últimes eleccions, encara que siguin de generals, han guanyat, i vostè ha sigut el líder que ha guanyat, quines diferències hi ha, perquè jo no les veig, i m'agradaria, entre el que és Podemos...
Sí.
I el que és allò que ara diem aquí els comuns. Quines són les diferències entre... Que igual amb líders podríem posar quines diferències hi ha entre Pablo Iglesias i Ada Colau. Sobretot perquè això és molt interessant en relació amb el PSC. I aquesta possible... Això m'ho estic inventant, o estic llançant allò encara que hi ha un...
Ronron.
S'ho ensuma. No, perquè l'Ajuntament de Barcelona, vostès han arribat amb un acord amb el PSC, no? Possible pacte amb vistes de la Generalitat. Quines diferències hi ha entre Podemos com Podemos, o Podem, si li volem dir, i allò que diem els comuns? A veure, podríem ser...
És una pregunta molt interessant.
Sí, la pregunta no és quines diferències hi ha intel·lectualment, perquè segurament no hi ha diferències intel·lectuals, sinó diferències polítiques.
Jo crec que són dos espais que són... Tenen afinitat des de fa temps. Afinitat des de fa temps vol dir abans de l'existència de Podemos i dels comuns, però que emergeixen, si es vol, de forma relacionada, però de forma també autònoma. És a dir, l'espai dels comuns té uns orígens i l'espai de Podemos té uns altres orígens de gent que es coneixia d'abans, però... I com que els agents de forma relacionada arriben a acords molt fàcilment i a certa osmosis, en aquest sentit, de certa tal. Ara, l'espai dels comuns és un espai que neix per una realitat que és pròpia, que és Catalunya. I això marca, jo crec, les diferències, no sé com explicar-ho, és a dir, és que jo crec que té a veure amb la pròpia història de Madrid i Barcelona, la pròpia història de Catalunya i Espanya, és a dir, al final són coses més de fons, és a dir... però les diferències són aquestes, no emergeix d'un tipus de... Ara bé, a Catalunya també hi ha Podemos.
Clar, per això dic, és que hi ha molta gent que va recolzar els moviments dels segles, dels círculos, des de Catalunya.
Sí, sí, sí. És a dir, precisament per això, i en la mesura que hem vist i hem construït confluències, i hem vist que aquestes confluències, home, tenen una gran capacitat d'obertura d'espai, anem cap a la creació d'un espai polític propi català. Aquesta és la idea, és crear un partit a Catalunya, que sigui aquest nou espai dels comuns, o dels, però és igual, tothom que hi vulgui participar, i aquesta és la idea. L'altra que vostè mencionava, l'idea relacionada amb el mateix, que vostè deia, bueno, vostès aspiren a la Generalitat a poder ser govern amb el Partit Socialista de Catalunya. Jo crec que ara el que hem d'aspirar, i sincerament ho dic jo, jo crec que el que hem d'aspirar és a construir, per això la construcció d'aquest nou espai polític el volem fer com una construcció programàtica, perquè tenim la sensació, en tot cas la certesa, que pot estar equivocada o no, de que tenim un gran problema de projectes de fons al país. És a dir, per exemple, hi ha molts llocs que es veiem la substitució d'uns partits pels altres, però que després la pràctica de polítiques sí que és diferent, però no suposa una construcció alternativa en termes econòmics, en termes territorials, en termes ecològics, en termes de model productiu, o que ha de sostenir un poble o una ciutat. I això té que veure en que hem de concentrar-nos en la construcció d'aquestes alternatives. Per què dic tot això? Perquè jo crec que nosaltres, evidentment, com a espai polític aspirem a governar, però aspirem a governar a partir de la construcció de noves hegemonies, la construcció de formes de transició cap a noves realitats. Per tant, el nostre objectiu principal ara mateix no és governar Catalunya, és poder construir-nos per construir Catalunya. Si això dona un bon resultat electoral, i governem, i per dir-ho concret, perquè m'he enrotllat molt. O sigui, jo crec que una discussió actual sobre si a Catalunya ha d'haver-hi com a alternativa, on han estat els governs de Convergència, un tripartit entre nosaltres, Esquerra o el PSC, un bipartit entre nosaltres o el PSC, o un tripartit entre nosaltres, Esquerra i la CUP, que també ha sortit, jo em sembla que és una discussió absolutament accessòria.
Sí, perquè... des d'un punt de vista profund sí, però quan ja arriba la campanya hi ha unes eleccions...
Bueno, clar, quan hi ha una campanya
de no, Junts per Sí.
Tampoc la senyora Corau es plantejava guanyar les eleccions.
Existeix Junts per Sí, que és una formació de dretes, una formació d'esquerres, sí, per un projecte, ja sabem, perquè no pot existir un Junts per una altra cosa, un Junts per la Llibertat, o un Junts per construir, o un Junts per...
una nova realitat.
Amb dues...
Amb aquest nom has fet tota una declaració de principis.
Que Junts per... No, copyright, Salmon. Copyright, Salmon.
Això és l'empatia.
Jesús, vinga.
No, però l'he preguntat.
Junts per la Junts per Llibertat.
Jo crec que, sincerament, és a dir, crec que l'emergència del nostre espai polític, per dir-ho en plata, per dir-ho així, és a dir, nosaltres arribem a les institucions per fer polítiques més justes, o és la nostra pretensió, això significa més redistributives, i es poden moure al camp del keynesianisme. Però arribem a aquestes institucions des de la constatació que el keynesianisme també li ha passat l'època. És a dir, que vivim en un món globalitzat, que els nivells de les crisis són molt potents i que partirem de poder anar més enllà en la construcció d'aquestes alternatives. Jo crec que ens pot anar millor o pitjor, però creiem que fem un servei més bo al país construint això, que no pas estar construint coalicions electorals molt ràpidament amb altres espais polítics que tenen altres pretensions legítimes per guanyar les eleccions.
5 minutets si hem de posar...
Ara, que és la meva opinió, meva, vull dir que ja vés a saber.
5 minutets i hem d'acabar el programa. Va, Maria Jesús i Maria.
Jo volia tornar un moment al tema del PSOE, que ja ha dit vostè que considera que està pràcticament trencat. No, jo precisament no. No, però si es trenca definitivament... o diguem-ne s'enfonsa, totes les mirades de la gent que vota Esquerra estan a aquesta òrbita, per simplificar-ho, l'òrbita podemita, per així, perdoni, no, la simplificació, però bueno, llavors què farem a partir d'ara? Si el PSOE es dilueix, s'ha de buscar un altre discurs. Sempre es diu que Podemos té un discurs massa dur, que bueno, millor s'ha d'anar per la banda de l'Errejón, de fer una mica d'autocrítica. Vostè què creu que s'ha de... què ha de fer aquesta confluència d'esquerres per diguem-ne, fer-s'hi amb l'espai
del PSOE?
Aviam, primer que no és un... És a dir, normalment dels trencaments no surt res positiu. És a dir, allò que dius, no, però aprofitarem el moment i normalment per molt que un simposi o simposi l'altre o l'altre sembla que tingui raó, els escenaris de trencament d'espais polítics no és una cosa que desitgem. I després és una dificultat fins i tot per la construcció d'alternatives al Partit Popular. Per tant, és evident que no és un bon escenari. Sobre el tema, si això succeís, que esperem que no, si això succeís, bueno, jo crec que hauríem de fer exactament el mateix que hem fet fins ara. És a dir, jo crec que hi ha dos elements que té que veure. Intentaré fer, moltes vegades això s'expressa entre suavitat i radicalitat, no? Jo sincerament crec que hem de tenir un gran antagonisme, però no per estratègia electoral, sinó perquè hi ha un gran antagonisme en aquests moments en termes de patiment social. Hi ha un gran antagonisme en aquests moments en termes de és insuportable els nivells de corrupció política que se'ns han fet suportables cada dia. O sigui, hi ha moltes coses que demanden efectivament si es vol una radicalitat de dir això no pot ser així, ja n'hi ha prou. Ara bé, aquest antagonisme ha d'anar acompanyat per mi d'una gran transversalitat en les interpel·lacions.
No, potser és les formes, no? Que sí. Surti el senyor Iglesias a dir jo vull ser el vicepresident, potser el contingut és el mateix, però diguem-ne una predisposició a negociar o a pactar o no, dir jo he venit a quedar-me.
Bueno, jo... O soy vicepresident o me voy. O ahí te quedas.
Bueno, ara tenim un anàlisi de l'anterior legislatura. Que és passat ja.
Quins problemes li estàs posant? Sí.
No, es va fer gràcia de forma de dir-ho. No, jo crec que, és a dir, una cosa són les formes polítiques que sempre es poden fer millor o pitjor, i a vegades doncs, ho podem fer bé i a vegades malament, això, tal. L'altra és el que vull dir amb les interpel·lacions de fons. Per exemple, jo crec que en la mesura que fins i tot altres organitzacions, altres espais polítics de la nova política que s'han presentat com el gran de la lluita contra l'anticorrupció i la regeneració acaba empatant amb el senyor Mariano Rajoy, jo crec que s'estan deixant banderes que haurem d'agafar perquè són importants en aquest sentit. Per tant, hem de construir un discurs que jo crec que sigui de fons, molt de futur, amb alternatives en molts camps, econòmics, culturals, ecològics, per tant aquí hi ha d'haver un treball de fons, però hem de construir també aliances molt àmplies en termes d'espais socials per acabar amb la situació que estem vivint.
Molt bé, doncs, Manel, és que el temps i hem arribat al final del conversa d'aquest dissabte amb el senyor Xavier Domènech, portaveu d'En Comú Podem al Congrés. Gràcies, bona tarda, moltíssima sort. El tornem a convidar, jo no sé si com cap de cartell al Congrés o com a cap de cartell a la Generalitat. Com li agradaria a vostè?
Convideu-me i ja està.
Com que sí,
igual no sóc res, no sóc res de tot això, però...
Algun titular?
Però està
a la Generalitat o al Congrés? Què li agradaria més? Vinga, ràpid.
De moment estic al Congrés, per tant...
I si ho troba bé, no?
Bueno, i és la meva culpa, o sigui, la responsabilitat que jo he agafat és aquesta, no és cap altra.
Molt bé, escolti, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a l'altra ocasió. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a Manuel Manchón, a Maria Jesús Cañizares, a Alex Salmon, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, converses cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.